L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Molta atenció amb l'atenció, valgui la redundància, perquè l'atenció és imprescindible per fer qualsevol bon aprenentatge, un aprenentatge que sigui eficient i que després podem utilitzar i recuperar quan ens convingui. Però alerta, hi ha dos grans tipus d'atenció. L'atenció involuntària, aquella que se'ns desperta quan sentim un soroll fort, quan veiem un flash de llum, que no podem controlar com se'ns gira el cap o com parem l'orella, però que ràpidament també pot caure aquesta atenció si veiem que allò no té cap importància, no té cap significat específic per nosaltres, i l'atenció voluntària i conscient, que aquesta és la que realment és important quan fem un aprenentatge. L'atenció voluntària, l'atenció conscient, és un recurs limitat pel cervell, perquè consumeix moltíssima energia metabòlica. A més, l'estrès l'afecta negativament. Això vol dir que per tenir una bona atenció conscient ben focalitzada ens cal estímul, però sense estrès, i tenir molt clar quin és l'objectiu d'aquell aprenentatge que volem fer.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el neurocientífic David Bueno, autor de l'art de ser humans. Vivim exposats a múltiples distraccions molt poderoses que segresten contínuament l'atenció d'adults, adolescents i infants. I sobre això ens va dir el Carles Flor al Telegram del programa. Heu parlat mai sobre el tema de l'atenció? Més que ser un bon tema és el tema, tot i que no surti enlloc en el dia a dia del debat educatiu. Doncs d'atenció i aprenentatge en parlem avui amb...
Carles Flor, pedagog i escriptor. Autor de Què és la ment i com funciona i Atenció i aprenentatge. Héctor Ruiz Martín, biòleg i investigador, autor d'Edumitos, idees sobre l'aprendizaje sin respaldo científico. Coneix el teu cervell per aprendre a aprendre i Com aprenem a llegir. Sentirem també el David Vilalta, la Coral Regí, el Joan Maria Girona i la Fren Carbonell. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, mites sobre l'atenció i sobretot com activar-la i mantenir-la, que segurament és el més difícil. Llegim el llibre Edumites, del neurobiòleg Héctor Ruiz Martín. Qui no ha sentit el mantra que els estudiants només poden sostenir l'atenció durant un període limitat de temps? 30 minuts, dius al teu llibre, Héctor. L'atenció podria definir-se com el procés que ens permet seleccionar la informació de l'entorn o de la nostra memòria de treball temporal. És a dir, l'espai mental en el que situem la informació de la que estem sent conscients, vingui de dins o de fora. Per això, quan diem que només podem dedicar atenció a una quantitat d'informació limitada en un moment concret, en realitat estem apel·lant a les limitacions de la capacitat de memòria de treball, en la qual només hi cap una petita quantitat d'informació a la vegada. En canvi, les limitacions de l'atenció no es definirien en termes de capacitat, sinó més aviat de regulació, les dificultats per controlar què ocupa el reduït espai de la memòria de treball i què queda fora. Des d'aquesta perspectiva, dius, Héctor, que l'atenció és un procés dinàmic que fluctua. Benvingut, Héctor. Situa'ns què activa l'atenció i com funciona l'atenció, no?
Bé, l'atenció és un procés que contínuament s'està produint perquè sempre estem conscients d'alguna cosa al nostre voltant o dels nostres propis pensaments, no? I l'atenció és el procés que està decidint, està escollint quina de tota aquesta informació en la que podríem, no, estar pensant, que podríem estar processant, doncs és processada en aquest petit espai mental que anomenem memòria de treball, que si vols el podem entendre com la nostra consciència, no? És el lloc on raonem, on imaginem, on recordem. Aquest espai és molt limitat i l'atenció és la que està contínuament, doncs, filtrant, decidint quina informació hi accedeix, si manté, i quina, per tant, queda fora, no? Que seria tota la resta. Llavors, l'atenció és un procés que depèn, en part, de nosaltres. Hi ha el que es diu un procés, no? de top-down, que vol dir nosaltres podem decidir a què li prestem atenció, però també contínuament està supeditada a que els estímuls que puguin ser rellevants per als nostres propòsits, no? Que puguin suposar una promesa d'una informació que tingui que pugui tenir conseqüències en els nostres propòsits, entre els quals sobreviure, no? Doncs aquests processos agafen el control i ens obliguen a prestar atenció a aquests estímuls. Per exemple, doncs, un soroll gran, no?, al nostre voltant, o un missatge de mòbil, no?, un ding del mòbil, no?, que d'alguna manera ens està dient hi ha una informació de tipus social que podria ser rellevant i això, no?, atrau la nostra atenció. Llavors, és un procés que contínuament, mentre estem desperts, s'està produint.
Per tant, les distraccions, que tu dius, pel nostre propòsit, no? Però a vegades estem treballant i ens distreuen, no? Com actuen en el nostre cervell aquestes distraccions que se'ns emporten d'allò en el que estem focalitzant l'atenció?
Clar, és que al final això és sort que aquest procés existeix, perquè segurament, si no, ja ens hauríem extingit, no? El fet que tu estiguis enfocat, no?, prestant atenció a una cosa, però que el teu cervell contínuament estigui monitorant el teu entorn per si apareix algun estímul que podria ser per un perill, per exemple, i que això t'obligui a que aleshores li prestis atenció, doncs és fonamental per a la nostra supervivència. Però ja no només això, no només són perills, poden ser oportunitats, no?, d'un benefici. De manera que, les distraccions, al cap i a la fi, són estímuls que ens estan oferint una promesa d'una possible informació que podria ser rellevant, no? I que, per tant, valdria la pena prestar-li atenció per comprovar-ho, per saber si li hem de seguir prestant atenció, fer alguna cosa o no, o deixar-la estar.
Es pot entrenar l'atenció que és voluntària, que és la que avui volem, perquè lligada a l'aprenentatge seria la voluntària, no? Es pot entrenar?
A veure, això és una pregunta complexa, perquè en principi no. És a dir, al final l'atenció és un procés que està absolutament integrat en la nostra natura, en els nostres gens, en la nostra arquitectura cognitiva, i això fa que no puguem evitar, doncs, que aquests estímuls ens atraiguin l'atenció per assegurar-nos que allò, doncs o no és un perill, no? o és un benefici. Però a partir d'aquí, doncs, què podem fer? Més que entrenar-la és assegurar-nos, controlar el nostre entorn per garantir que estímuls que seran superflus no apareguin. Per exemple, si jo estic aprenent, si jo estic estudiant o vist enfocat en una cosa, doncs apagar el mòbil o posar-lo en mode avió, perquè si no, doncs probablement apareixen estímuls que a mi em cridaran l'atenció. Per tant, sobretot és una qüestió, o sigui, allò més important que podem fer és regular bé el nostre, no, el nostre entorn, allò on ens situem, com ens situem, per evitar que es produeixin les distraccions, per evitar que ens posem, no, en el compromís de no haver-les d'atendre. Ara bé, també és veritat que en els primers anys de vida, doncs una sèrie d'experiències poden ajudar al desenvolupament d'aquesta capacitat nostra que tenim d'autoregular-nos, no?, de regular els nostres impulsos.
Per exemple?
I això té a veure, doncs, per exemple, amb el fet d'aprendre a sobreposar-se als nos, a les frustracions. Mm. És a dir, el fet de tenir situacions en què un ha d'autoregular, doncs, el que voldria fer en un moment determinat, no?, els seus impulsos, ja des de ben petit. I això què vol dir? Doncs posar límits amb responsabilitat, no?, posar límits. O jugar a jocs que impliquen, al final els jocs impliquen, doncs, per exemple, esperar el teu torn. Mm-hmm. No? Poden també implicar regular les emocions si les coses no van bé en el joc, no? Al final, coses que tenen a veure amb el que anomenem el desenvolupament d'aquesta funció executiva que es diu control inhibitori, que és la nostra capacitat de frenar els nostres impulsos immediats, no?, ja siguin cognitius o emocionals. Tot això sabem que pot ajudar després a que la nostra capacitat de concentrar-nos sigui millor, però després entrenar això és complicat.
Començam amb el mite aquest dels 30 minuts, no?, que diuen que els joves no poden estar més de 30 minuts atents en una cosa, no?, que les classes s'haurien de fer més curtes, no?, i també el mite aquest dels 8 segons, no?
Això són mites que surten de malinterpretacions, de la recerca, no?, i que, bueno, com que sempre, si sonen coherents, doncs es fan populars, però, per exemple, aquest dels 30 minuts segurament ve d'investigacions que han mostrat que quan hem de fer un esforç d'una atenció molt, molt, molt intensa, que això es diu vigilància, que és el tipus d'atenció que han de fer, doncs, els operaris que estan als aeroports mirant les maletes que van passant amb els raigs X, no?, per veure si troben alguna cosa que no hi hauria de ser, o els vigilants de la platja, que estan posant una atenció molt intensa. Sabem que al cap d'uns 30 minuts fent aquest esforç es comencen a cometre més errors, és a dir, es comencen a no veure coses que hi hauries de veure que hi són o a veure coses quan no hi són. No? I llavors per això es diu que a partir dels 30 minuts aquesta tensió doncs ja disminueix i han de canviar de torn. Aquestes persones en principi cada 30 minuts van canviant. Però això no té absolutament res a veure amb la tensió que tu necessites en una classe. O això dels 8 segons és la mitjana de temps que ens passem en una web. Bueno, però és que depèn de la web, no? Depèn de què estaves buscant, què estaves mirant. Tot això són mites que ens fan pensar que la nostra capacitat de prestar atenció ha disminuït, però en realitat no ha canviat. Tenim molta recerca mostrant que en proves que requereixen d'atenció i que s'han fet durant dècades, l'assoliment dels adolescents que fan aquestes proves no ha canviat en tots aquests anys. Què és el que sí que ha canviat? Ha canviat el nostre entorn, que ens està posant moltes més distraccions. És a dir, aquest és el problema. La nostra capacitat de prestar atenció no ha canviat, però el que sí que ha canviat és un entorn que ens ofereix moltes més distraccions i que la posa en compromís, perquè és la que és, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, mites sobre l'atenció i com activar-la i mantenir-la.
El que em dius m'entra per una orella i em surt per l'altra.
La clau per sostenir l'atenció a la classe depèn fonamentalment de la motivació. Héctor Ruiz Martín.
De fet, aquest tema de l'atenció ha nascut del Telegram del programa. Hola, Marta, què ens han dit sobre l'atenció?
Mira, va ser el Carles Flor, que avui ens acompanya aquí, qui va proposar parlar d'això, de l'atenció. Ens va dir, és paradoxal que es parli tan poc de l'atenció tenint en compte l'estreta relació que hi ha entre l'atenció i l'aprenentatge. Més enllà del tema de pantalles, no veig que s'abordi el tema. I ens va dir també la Maria, educant l'atenció és lluitar contra Goliat. Amb el TikTok oferint vídeos de 3 segons no avançarem, ens cal la mirada a un altre ritme. Qui pot permetre's tenir aquests moments de calma i atenció? Qui té els recursos? Qui pot acompanyar infants i joves en moments de calma durant la setmana a l'escola o a casa, tal com tenim els horaris, calendaris, la manca de conciliació? Hi ha moltes eines, molts consells, molta pedagogia feta, molt coneixement, però de poc ens serveix en un sistema socioeconòmic, cultural i educatiu que no vol que parem.
Carles Flor, benvingut. Educant l'atenció és lluitar contra Goliat, avui en dia... Això és l'afirmació de la Maria i te la passem a tu. De fet, tu has proposat aquest tema, no? Per què hem de parlar de l'atenció? Perquè no se'n parla.
No se'n parla. És curiós. A mi em sembla paradoxal. Mira, hi ha un axioma sobre l'atenció. Un axioma, per qui no sàpiga, és una afirmació que tothom accepta sense discussió, no? Perquè és tan clara, és tan de calaix, no? Hi ha un axioma que diu que allà on situem l'atenció és possible saber, conèixer, aprendre i adonar-nos de les coses. Per tant, allà on no la situem no és possible conèixer, aprendre, saber i adonar-nos de les coses. Per tant, la relació entre atenció i aprenentatge és una relació indissoluble, vull dir, van lligats una amb l'altra, no? Segurament estaríem d'acord que si no hi ha arròs, no hi ha paella. Estem d'acord, no?
Fins aquí. D'acord.
Doncs, si no hi ha atenció, no hi ha aprenentatge, no? Llavors, jo em pregunto, els pares... Ja sé que tu fas les preguntes aquí, Elisabet, però jo... Faré unes preguntes per formular unes hipòtesis a veure si estem d'acord. Jo em pregunto, per què els pares porten els seus fills a les escoles?
Perquè aprenguin.
Val? Aprendre en el sentit segurament més ampli de la paraula. Mm-hmm. Perquè aprenguin, per exemple, a llegir i escriure, perquè aprenguin una tercera llengua, aquí, en el cas del nostre país, perquè aprenguin a resoldre problemes matemàtics, però perquè aprenguin també, per exemple, música, tocar un instrument, o educació física, conèixer el seu cos i tenir-ne cura. Però també, per exemple, que aprenguin a relacionar-se amb iguals, amb els nens i nenes de la seva classe i de les altres classes, amb els adults, amb els professors, amb l'equip directiu, amb el conserge, que aprenguin, per exemple, que hi haurà conflictes, a resoldre conflictes, a gestionar les seves emocions, és a dir, que hi aprenguin valors, que hi aprenguin el que sigui, però el nexe comú és que hi aprenguin, sí? Això tenim els pares per un costat. Molt bé, la segona pregunta. Què és el que volen aconseguir els mestres quan estan donant una classe? Què volen aconseguir que passi amb els seus alumnes?
Que aprenguin, també.
Ostres, també. No? O sigui, tothom vol que els joves, els nens i nenes, aprenguin. Val? Llavors, clar, el que a mi em sembla paradoxal és que no ens n'adonem d'això, no? I que en el debat educatiu, per exemple, que d'aquí venia que escrivís al Telegram, jo convidaria els nostres oients que obrin el seu buscador i posin alguna frase tipus temàtiques que s'aborden avui en dia en el debat educatiu, aquí, a Espanya i al món, i que em diguin on apareix l'atenció. Que la busquin.
La trobaran a l'ofici d'educar, l'atenció.
Sí, no es troba per enlloc. Llavors, el tema de lluitar contra Goliat, mira, és que hi ha algunes coses sobre l'atenció que Occident, s'entén Occident, els països que anomenem occidentals, desconeixem sobre la naturalesa de l'atenció i com ella funciona, no? Per exemple, quan has començat el programa, dius, com activar-la, l'atenció? I dic, no, és que l'atenció no se l'ha d'activar. No se l'ha d'activar.
Està sempre activada.
Està sempre activa. Sempre. Des que ens llevem fins que ens anem a dormir, l'atenció està operant, està funcionant. Una altra cosa diferent és que tingui allò que correspon o mereix ser atès en el present que s'esdevé.
Marta, què més ens han dit a Telegram?
Mira, l'Àngela Galo ens va dir, em sembla un bon tema si anem més enllà del coneixement de com funcionen els processos atencionals a nivell neurològic. Cal que es doni a conèixer de manera pràctica com treballar l'atenció de forma explícita amb els alumnes i amb els fills i filles. I la psicopedagoga Sílvia Pérez Lima ens va proposar un article amb maneres molt simples d'entrenar la memòria de treball i l'atenció. És un article que trobareu al grup de Telegram, on, entre altres coses, apunta el valor del joc per treballar l'atenció i també la construcció de rutines diàries en la vida de nens i adolescents que transmeten seguretat i que afavoreixen aquest aprenentatge que estem parlant.
Gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, l'atenció.
És una escola que m'ajudi a créixer.
No hi ha saber de les coses si l'atenció no està posada en elles. I per això els mestres la demanen tan sovint. Carles Flor.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta atenció que ens costa tant mantenir. Quina és la relació, Héctor, entre atenció i aprenentatge, no? Que ara el Carles ens ho deia, no? Si no, doncs, hi ha atenció, no hi ha aprenentatge.
No. A veure, pràcticament tot el que aprenem requerim, hem de posar-hi atenció, hem de ser conscients d'allò que està passant, no? Deixaré de banda alguns tipus de coses que aprenem, que no serien el tipus de coses que aprenem a l'escola, que podem arribar a aprendre-les sense adonar-nos, però això són ja anècdotes científiques, no?, d'alguns tipus d'aprenentatge molt bàsics, però quan parlem del tipus d'aprenentatge que estem tots pensant, no?, aquí que pensem en educació, tot el que aprenem ha de passar per la nostra memòria de treball, recordeu, no?, aquest espai mental en el que manipulem, processem la informació, en què la donem significat, que la connectem amb els nostres coneixements. I com deia abans, l'atenció és la que està decidint quina informació està sent processada, està sent mantinguda en aquesta memòria de treball. Per tant, sí, el que això ens està dient és que l'atenció és la que està decidint, no?, què aprendrem i què no.
I les emocions com incideixen? Perquè a vegades diu allò que el mestre ha d'emocionar perquè parin atenció i perquè hi hagi aprenentatge, no? Quina és la relació aquí?
Clar, però fixa't, és que aquí estem barrejant atenció amb motivació. És a dir, jo sempre ho dic sovint, no? Quan a l'escola pensem, quan parlem d'això, no? És que atenen només un temps limitat, és que s'avorreixen. Jo crec que aquí, més que parlar d'atenció, hauríem d'estar parlant de motivació, que és precisament allò que ens fa escollir a què pararem atenció de totes les possibilitats que hi ha al nostre voltant, no? Més enllà de coses que no podem evitar prestar atenció, com per exemple, doncs això, algú crida foc, doncs sí, mirarem sí. Cap allà. Per exemple, a classe, jo puc escollir, no?, entre estar escoltant el que està dient el mestre o l'activitat que s'està proposant, o puc estar decidint posar l'atenció en pensaments de què vaig fer ahir, per exemple, no? I aquestes decisions no depenen tant de la meva capacitat de pretensió, sinó de la meva motivació respecte a què és més valuós, què és més important, no? Llavors, clar, ara no podem parlar en aquest programa de motivació perquè necessitaríem un programa sencer com a mínim.
Un altre dia.
Però això és molt important, no?, tenir en compte aquest tema. Les emocions, doncs, influeixen en la motivació. Al final, la motivació, podríem dir que és un procés emocional, no?, que està impulsant-nos a fer una cosa, a fer un esforç per aconseguir un objectiu. I parar atenció vol dir fer un esforç. Però a partir d'aquí, doncs, les emocions també poden interferir en, els, en la nostra atenció, en els nostres processos cognitius, com per exemple, per què? Perquè li, faran que li donem més valor a uns esdeveniments, a uns estímuls, els que, per tant, decidirem prestar atenció. Per exemple, quan ens passa alguna cosa emocional, jo, això tothom ho haurà experimentat, ens costa molt deixar-hi de pensar.
Sí.
Ens posem a pensar una i altra vegada, una i altra vegada. I això són les nostres emocions que estan segrestant la nostra atenció i ens estan enfocant en aquesta situació que, la, que ha estat emocional. No? I precisament una de les maneres d'intentar reduir la càrrega emocional és tractar de posar atenció en una altra cosa. Mirar de fer una altra cosa, pensar en una altra cosa, o a vegades que es diu, vés-te'n de viatge, que això farà que la teva atenció estigui entretinguda perquè hauràs d'aprendre moltes coses noves, no? I no, no estaràs pensant en allò que et fa mal.
Carles Flor, tu dius que l'atenció és com un cavall salvatge que costa molt de domar-la. Què atrapa l'atenció d'infants i joves, no? Tu parles dels imants de l'atenció, no? Quins serien aquests imants de l'atenció? I sobretot, tu com expliques? Perquè en, el teu, en la teva publicació Atenció i Aprenentatge el que fas és explicar als joves què és i com funciona l'atenció, no? Perquè són ells que ho han de saber, no? Han de ser, prendre consciència.
Sí, però si t'hi fixes, el llibre també posa de subtítol coses que els adults no t'explicaran perquè ells mateixos les desconeixen. Sí? O sigui que és un llibre escrit per joves, però que també els pares, si fan la lectura conjunta amb els joves, també hi aprendran moltes coses, no? Mira, en relació també una mica al que deia l'Héctor sobre la motivació. És, sí, i a vegades depèn, depèn. I mira, m'explico. Jo quan era petit, jo soc d'un poble que es diu els Hostalets de Pierola, un poble de 1.000 habitants, a la meva època, ara ja en té 2.000, i érem una escola que a l'escola doncs, hi havia 80 nens, entre tots els cursos repartits, no? Un parell de mestres, i una vegada un mestre es va posar de baixa, sí? I em va venir un senyor. Un senyor. I la primera classe que va venir i que ens va donar va ser matemàtiques. Sí? Nosaltres a què estàvem acostumats? A estar asseguts, sí? Passius, més aviat, la professora allà a la pissarra, escrivint números, i nosaltres prenent notes. Sí? Arriba aquest senyor el primer dia amb un tauler d'escacs. A mi les mates, jo sóc d'aquells que a l'universitat, ai, a l'universitat, a l'institut, un 4,8, vale? un 5, i em deien, va, senyor Flor, tiri, passi de curs i l'any que ve es forci una mica més. Les matemàtiques sempre m'han costat molt, no? O sigui, no em motiven, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquest home va arribar amb un tauler d'escacs. En lloc d'estar allà a la seva taula i a la pissarra, va venir a la meva taula, justament, i va posar el tauler d'escacs allà a sobre. Ens va fer aixecar tots, vam anar allà al seu voltant, i amb el tauler d'escacs ens va ensenyar conceptes de geometria. Clar, nosaltres, que estàvem acostumats a un tipus de classe, en aquell moment què va passar amb els 10 alumnes que érem a classe? Què va passar?
Oh, es va... La vostra atenció es va posar al màxim.
Vale, per què? Què va fer?
Una cosa diferent.
Quin tou de preguntes que et faig, Elisabet. El que va fer va ser una cosa que funciona molt amb l'atenció, que és la sorpresa. La sorpresa. O sigui, si alguna cosa et genera sorpresa, el que fa la sorpresa és com una xarxa amb els peixos. Te l'atrapa. Te l'atrapa i et quedes allà. Jo no sé si us han fet mai algun mag d'aquells de proximitat un joc de cartes davant dels nassos, que estàs contínuament mirant per intentar veure el truc i la teva atenció, per coses que hi hagin al teu entorn, no se'n va a cap lloc. Ja pot fins i tot haver-hi foc. Que si estàs realment allà amb el mag acompanyant el truc de màgia, no se'n va enlloc. Llavors, un gran recurs que és el que parlo als llibres, per exemple, per atrapar l'atenció, és la sorpresa, la novetat, l'esbalaïment, en castellà, asombro, la improvisació, o sigui, són eines pedagògiques. O sigui, jo a vegades quan parlo amb els mestres dic, heu de ser artistes en l'art de generar sorpresa, perquè és la manera d'atrapar l'atenció.
Diu que sí, l'Héctor.
Jo sí, sí, si em permets, sí, 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 sí. Absolutament d'acord. I aquesta és una de les maneres, no, en què l'emoció afecta a l'atenció, però també cal dir que la sorpresa, com la curiositat, són emocions de curta durada, són emocions del moment, no?, que ens faran per atenció en aquell moment, però perquè continuem mantenint l'atenció fa falta alguna cosa més, no? I aquí és on entra, insisteixo, la idea de la motivació. Al final, tu tens la motivació, no?, d'atendre allò perquè t'ha generat una situació, una oportunitat de que allò pot ser valuós, pot ser interessant, no? Tens de sobte la possibilitat de descobrir que allò ho sigui. Però no n'hi haurà prou, perquè a partir d'aquell moment la cosa haurà de continuar, no? I també tu hauràs de valorar quin cost tindrà per tu arribar a entendre allò que vol que aprenguis. Perquè la motivació, veuràs que no depèn només d'aquest valor, no? que de sobte pots atribuir a un objecte d'aprenentatge, sinó que depèn sobretot de la creença que tu tinguis de que ho podràs aprendre, de que l'esforç, no? que estaràs disposat a fer et permetrà assolir l'èxit, perquè a ningú li agrada fer un esforç i no aconseguir-ho. Llavors, fixa't que a partir d'allà, el que dius és absolutament cert, i jo crec que una de les idees importants d'allò que avui s'està anomenant situacions d'aprenentatge és el plantejament de no partir, de no anar directament a donar una resposta, sinó a partir de la pregunta, que és la que tu et deixa amb les ganes de saber. No? Aquesta és la que et genera, et posa atenció, perquè hi ha una pregunta que creus que pots arribar a resoldre a partir de la situació. I si és una situació més, doncs, que resulta curiosa, no? Que resulta sorprenent, doncs això, com bé dius, t'estarà donant un impuls, no? Un primer impuls per situar l'alumnat on vols. Però no ens quedem amb això. Després serà important el que passa a continuació. I ja que ho dius, també una cosa que es recomana molt és anar variant, és a dir, anar incorporant aquestes sorpreses, no? Aquestes preguntes, aquestes situacions que cal resoldre, perquè al nostre cervell li encanta resoldre problemes. O sigui, el nostre cervell està buscant sempre donar significat a les coses al seu voltant. Està intentant entendre què són, què poden fer, quines repercussions poden tenir, no? I això vol dir que intentem entendre el que passa. Llavors, quan tu li dones al cervell aquestes situacions de que aquí hi ha una cosa per entendre, d'entrada l'enganxes, no? I si vas generant-les al llarg de la lliçó, doncs millor encara, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, l'atenció en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
Els nens tenen menor capacitat d'atenció que els adults, perquè es distreuen més fàcilment. Héctor Ruiz Martín.
Sentim el que funciona als savis mestres de la tertúlia del programa amb una llarga experiència a les aules. Estratègies de la professora Coral Regí per treballar l'atenció.
Una de les coses és modular espais curts. A vegades demanem temps massa llargs d'una mateixa activitat i això no facilita l'atenció. Temps de silenci. O sigui, jo crec que hi ha una cosa a nivell social fonamental que és el silenci. Temps de silenci, temps compartimentats, lectura en veu alta. Per exemple, papiroflèxia. És una de les coses, a vegades, una activitat que treballa la psicomotricitat fina i que també ajuda moltíssim en temes de concentració.
El professor Joan Maria Girona, el que li ha funcionat millor amb l'atenció és això.
Jo estic d'acord que això que han dit abans de les rutines és important i intentar ser rigorós amb els criteris que tu has aplicat. No començar, si ho has dit al començament de curs, a explicar res o a parlar mentre no hi hagi un mínim de silenci. A mi em anava molt bé parlar baixet, a poc, fent pauses de silenci. Això quan treballaven tots junts, que moltes vegades m'agradava que el grup de 30 es subdividís. I aleshores la meva activitat per mantenir sempre és anar tombant totalment, o sigui, estar pendent de tots alhora el màxim possible. Que no hi hagi cap criatura o cap adolescent que se senti aïllat o abandonat. Però era una manera que els tenies dels més pendents. N'estic content de la meva experiència amb el cas que m'han fet l'alumnat al llarg dels anys.
El David Vilalta, mestre i formador de mestre, ens explica què li funciona amb ell per tenir atenció.
Jo el que més m'ha funcionat ha sigut quan he aconseguit que el grup d'alumnes, i això no s'aconsegueix en un dia ni en una hora, però s'aconsegueix en un trimestre, s'acostuma, primera, a sentir que cadascun d'ells conten sobre el que allà s'està passant i s'està dient, i que el que diuen no és perquè quedi amb un prestatge ple de pols, sinó perquè noten que té a veure amb la vida d'aquell grup de persones, no? I a partir d'aquí anem construint unes maneres i unes normes de conviure mentre aprenem i conversem. I jo he vist, no?, fins i tot alumnes en els que em costava que entressin amb allò, una conversa amb ells s'han acabat entrant-hi també, perquè la resta hi havien entrat. I per mi aquest és un tema clau.
El psicopedagog Efren Carbonell ens parla de les seves estratègies amb l'atenció.
Agafo un triangle, no? I és que has de tenir molt de coneixement d'aquell alumne, has de ser molt flexible i t'has de saber adaptar molt bé. Llavors jo faig un salt també pensant en aquells alumnes, aquest 20% d'alumnes que hi ha a les escoles, que tenen dificultats, que tenen, doncs, són més vulnerables, que cal crear uns entorns amb uns estímuls, intentar crear estructures i rutines clares, que anticipis, tenir altres suports que no són els habituals, per exemple, visuals, auditius, emocionals, i un alt treball d'equip, per mi és fonamental. I tenir en compte, evidentment, el nen. L'alumne és aquí i l'hem d'escoltar.
Ja ho hem sentit, vincle, silenci, grups més petits, estratègies que funcionen amb l'atenció. L'Efra ens parlava dels alumnes que tenen més dificultats, no? Com es pot ajudar aquells alumnes que tenen dèficit d'atenció?
Bé, doncs precisament una de les coses que han comentat i que és molt important és el crear rutines. Perquè crear rutines, les rutines al final són coses que arribem, que finalment fem sense haver-hi de pensar, sense haver-hi de prestar atenció, no? Ja les fem de manera espontània i natural. Llavors, crear rutines, aprendre, no?, sobre aquestes pròpies dificultats i, per tant, saber com gestionar, no?, l'entorn per intentar evitar al màxim les distraccions, com comentava, no? Que això ajuda aquests infants i ajuda a tothom, en el món en el que vivim. I després, doncs, bé, saber que aquests problemes, a mesura que van creixent, no?, i van madurant, doncs, afortunadament, van reduint-se, perquè el cervell, doncs, les regions que s'ocupen, no?, especialment dels temes atencionals, doncs, són, per desgràcia, són dels últims a madurar. Cap als 20 i tants, 30 anys, és quan finalitzen la seva maduració, però això vol dir que aquests problemes, ja d'una manera espontània, per la simple maduració del cervell, s'aniran doncs, també reduint una miqueta. Sí.
L'Héctor Ruiz acaba de treure un llibre que es diu Com aprenem a llegir, en el que tomba també alguns dels mites sobre l'aprenentatge de lectura. Suposo que és un moment també clau en el que l'atenció és important, no? Mites com, per exemple, que els infants aprenen a llegir de manera natural, si un infant no ha après a llegir i en aprendrà quan el seu cervell maduri, quan l'interessi, o també la consciència fonològica és una conseqüència d'aprendre a llegir, no una causa, i el darrer és possible llegir a gran velocitat sense que això afecti la comprensió. Tot això són fakes sobre l'aprenentatge de la lectura, no? En aquest moment de la lectura, com es juga el tema de l'atenció, no? Quina importància?
Doncs com en qualsevol altre aprenentatge, com hem comentat, l'atenció és clau per aprendre, perquè un, no, ha de posar deliberadament, no?, la seva ment en allò que està tractant d'aprendre. I per tant, doncs, tindrà la mateixa importància que per aprendre altres coses. El que passa és que, clar, la lectura, precisament, és de les coses més importants que podem aprendre, no?
Perquè hi ha infants que els costa moltíssim, que és un moment de molta dificultat.
Sí, però no, la major part dels casos de dificultats lectores no es deuen a problemes d'atenció, també. O sigui, els infants que tenen problemes d'atenció, doncs, sovint tenen problemes de lectura. El que passa és que no tant... de vegades és per aprendre, no?, a descodificar els textos, però gairebé és més habitual que el problema és que no presten atenció al significat del que estan llegint. No és que no puguin llegir, poden llegir, però això ho fem tots. A vegades estem llegint una cosa i de sobte ens enganxem que estem pensant en una altra cosa, no?, mentrestant. La major part de les dificultats lectores no tenen a veure amb temes de dèficits d'atenció, sinó amb problemes de consciència fonològica. La consciència fonològica és l'habilitat d'identificar, de percebre i manipular els fonemes de la llengua, els sons bàsics de la llengua. Perquè fixa't que per poder escriure o llegir hem de fer servir l'alfabet. I l'alfabet no és un altre que un invent, no? A algú se li va ocórrer assignar a cada fonema, a cada so bàsic de la llengua, una lletra. I per la majoria de les persones, adonar-se d'això, de que la llengua oral està formada per fonemes, no és difícil. La majoria ràpidament ho enganxem i llavors enganxem la mecànica. Però hi ha moltes persones que identificar els fonemes, percebre'ls i manipular-los, els hi costa moltíssim. És una mica com l'oïda musical. Hi ha persones que espontàniament doncs, no els hi costa gens, però d'altres que els hi costa molt. Doncs la dislèxia del desenvolupament, la major part dels casos, s'atribueixen a limitacions en la consciència fonològica que dificulten la possibilitat d'atribuir els sons, els fonemes, a les lletres, no?, per llegir o escriure.
Avui l'atenció a l'ofici d'educar.
Per què no puc mirar pantalles mentre dino?
No n'hi ha prou amb voler estar atent a classe per aconseguir-ho. L'atenció no depèn de la voluntat. Carles Flor.
Carles, ens n'has dit algunes, no?, per afavorir l'atenció a l'aula. Voluntari i conscient, no? Quines estratègies hi hauria? Seria el mateix per un grup reduït? Perquè abans ens deia desdoblar grups per 20 alumnes. Com més alumnes, més difícil ha de ser. I sobretot, el que ens interessa avui, no?, les habilitats que han de desenvolupar els docents per aconseguir aquesta atenció i, per tant, que hi hagi aquest aprenentatge.
Uau! Mira, em deies al principi, o ha sortit això que comentaves, o que són les meves paraules, sobre que l'atenció no funciona a voluntat. I aquesta, mira, aquesta és una de les grans confusions que tenim aquí amb la nostra cultura. Creure que va una mica en relació a allò que em deies de que és com un cavall salvatge que no es pot domar, que m'has preguntat allò i jo t'he respost una altra cosa, vale? Me n'he anat a un altre costat. Mira, un cavall salvatge, quan el domem, després d'estar domat, què fa?
El que tu li dius, no?
Correcte, no? És a dir, tires les brides, para, apretes el llom amb les cames, corre més o corre menys, si tires per aquí, gira a la dreta o a l'esquerra, etc. Nosaltres, és molt usual creure que l'atenció també la fem anar com volem i que és un procés volitiu, és a dir, que funciona a voluntat. És a dir, que nosaltres li diem a l'atenció, estigues atent a això, vale? Aquesta conferència d'una hora que donarà aquest senyor, i no te'n vagis a cap altre lloc. I no te'n vagis a cap altre lloc. Hi ha gent que se m'empipa quan els explico això. Dic, no, és que la teva atenció no funciona a voluntat. Com que no? I dic que sí, que no funciona a voluntat. És a dir, jo els dic un exemple, per exemple. Jo què sé, entra a la dutxa, sí, i estigues només atent, vale? A l'aigua com cau, el massatge que et dones al cap quan te l'ensabones...
Això seria la consciència plena, gel. No? Tenir consciència plena.
Bueno, això seria, tal com ho dic jo, l'atenció situada en allò que correspon o mereix ser atès. O sigui, quan estàs fent una acció, què és el que mereix ser atès? L'acció que estàs fent. Mereix estar pensant en una altra cosa? Segurament no. Però és que amb l'atenció no la podem fer. No pensis. He d'estar present i atent a classe. És a dir, mira, imagina't un alumne que té una classe a l'Institut de Física i Química, i el professor els ha dit, aquesta classe repassarem tots els continguts més importants que sortiran a l'examen de dilluns. Per tant, atents. Sí? I els nens allà com un clau. Vale? Imagina't un nen que a la mateixa hora que té la classe de Física i Química sap que la seva mare és a l'hospital pendent d'unes proves molt importants que determinaran com està la seva salut. O és igual, una cosa igual més petita.
Sí, que abans no, ens deia el Lèctor aquesta preocupació que hi pot haver.
Sí, o una cosa més petita, com per exemple que abans d'entrar a l'institut el seu amic de l'ànima ha vist que estava xerrant amb una colla d'uns altres nens que amb ell no hi té cap relació i el seu cap comença a barrinar. Llavors, la classe de Física i Química és vital. La seva atenció estarà allà, no estarà pensant en a veure què passa amb sa mare o a veure què passa amb el noi. Per tant, hem d'entendre que l'atenció no funciona a voluntat. I aquest és el primer... O sigui, a vegades ens barallem amb els nostres fills, si els ajudem a estudiar, no sé si algú ho ha provat alguna vegada, a vegades ho he fet amb la meva filla, i hi ha un moment que dius, ostres, és que no estàs atenta al que t'explico. I diu, no, és que ella ja voldria estar atenta. Una altra cosa és que li generis la suficient curiositat o la teva manera d'explicar sigui prou interessant com perquè la seva atenció estigui allà i no estigui amb la mosca o els nens que estan jugant al carrer. M'explico?
Per tant, és una guerra una mica perduda, eh?
No, però hi ha un lloc on es guanya. Es diu concentració. Allà es guanya.
Home, jo us he vist els dos molt concentrats, eh? Sobretot he de dir, Héctor, que la teva concentració és impressionant, eh?
Sí, per què?
No, perquè et veig. Ets la concentració pura i personificada, eh?
Bueno, però a vegades estic pensant en altres coses, que no estan passant aquí.
Sí. Oi que ens passa a nosaltres,
no pots, també. No ho pots evitar. O sigui, en això té raó el Carles, que... Clar que tenim cert poder sobre l'atenció, no? Nosaltres podem decidir, ara posaré atenció en això, però això no vol dir que podem simplement dir, no, la propera hora estaré atent. No, això no ho podem fer.
Repassem mites que tu expliques al llibre d'Mites sobre l'atenció. Per exemple, un que diu el mite que la tecnologia digital dificulta l'atenció, no?
Sí, sí que el dificulta, això és cert. És a dir, si ho descrivim d'aquesta manera, això seria cert. El que no és cert és pensar que l'ús de la tecnologia que ara estem fent està atrofiant la nostra capacitat de prestar atenció. És a dir, la nostra capacitat de prestar atenció no canvia, no està canviant. El que sí que està canviant, com he dit abans, és que la tecnologia ens està oferint un entorn ple de distraccions molt poderoses. Perquè són, com deia, no? Les distraccions poderoses són aquelles que el cervell, d'alguna manera, identifica com una oportunitat, no? com una promesa de quelcom que pot ser important pels nostres propòsits. I la informació social, per als uns éssers socials, com som els éssers humans, és valuosíssima. No? El Carles ha posat l'exemple de l'infant que abans d'entrar a classe veu el seu amic parlant amb uns altres que no coneix. I doncs, això per ell és importantíssim. les relacions socials, no? I els missatges que ens arriben a través de les xarxes o és igual, o un missatge personal, és igual. Tot això el nostre cervell ho identifica com ep, allà hi ha una informació que podria ser rellevant i, per tant, tenim la tendència a prestar-hi atenció.
Un altre mite, el d'estudiar música. Jo em sembla que et vaig escriure quan ens vam comunicar. Jo vaig fer tota la carrera quan estudiava música clàssica.
Sí.
Estupendo, eh?
Sí.
Però tu dius que ai, ai, ai...
No, el que... Clar, què passa? Que no saps com t'hagués anat sense la música.
Ah.
És a dir, has de pensar moltes vegades que les decisions que prenem sobre com ens posem a estudiar no vol dir que el nostre èxit hagi estat a causa d'allò. Potser ha estat malgrat allò. El que determina el teu èxit, no, després en els estudis, no és només allò que vas fer mentre estudiaves, són moltes altres coses, també les hores que hi vas dedicar, no? Bueno, moltes, moltes coses. Llavors, quan ens posem a valorar què passa quan afegim un estímul superflu a la tasca d'estudiar, com és la música, el que ens diu la recerca és que bueno, estem reduint els nostres recursos cognitius disponibles per l'estudi, no? I mira, què passa? Això té molts matisos, perquè si l'alternativa és soroll, home, doncs millor que et posis la música clàssica, relaxant, que mascari aquests sorolls, perquè això serà millor que el soroll. O hi ha persones que els hi costa molt concentrar-se i han trobat la manera, no, de que la música els ajudi a situar-se en què allò vol dir posar-se estar estudiant o el que sigui. Però això no vol dir que seria l'ideal. És la situació menys dolenta, no? Al final, quan tu et poses música, fins i tot quan és relaxant i sense veu, que seria l'ideal, fixa't que estàs fent l'esforç d'inhibir-la per enfocar-te en el que estàs llegint. Igual que quan algú està taladrant al costat de casa teva i tu segueixes treballant, i quan para fas uf... Per què fas això, aquest buf? Perquè te n'adones que estaves inhibint aquell soroll per poder-te centrar en el que tu volies fer, no? Estaves dedicant recursos cognitius que no has posat en l'estudi.
Avui hem parlat molt de l'atenció, però explica la doctora Rosa Casafont que el sistema atencional desconnecta de forma automàtica per poder-se recuperar, no? No estar atents també és necessari?
És que no es desconnecta. No es desconnecta el sistema atencional.
Però no, és a dir, la nostra atenció no descansa mai, canvia el focus. Però en realitat aquesta idea...
Jo crec que es refereix a això, no? Al fet de que tu t'estàs intentant enfocar en una cosa i que et pugui anar bé, de sobte, pensar en un moment o un altre.
És a dir, el badar, el fer meditació, per exemple, tot això no relaxa la nostra atenció i això també és necessari?
Mira, tal com us deia abans, allò de que l'atenció sempre està funcionant, mira, l'atenció, ho explico al llibre, no? És com el sol, el sol. El sol sempre brilla i escalfa. No? El que passa que si està un dia núvol i plou, no hi ha sol. No, sí, el sol hi és, però no el veiem. O quan hi ha el moviment de rotació de la Terra i és de nit aquí, el sol no hi és, s'ha anat a dormir fins demà al matí. No, el sol encara està funcionant. No? Per tant, amb l'atenció passa exactament el mateix. I això ho hem de tenir molt en compte. I mira, aquí hi ha una cosa interessant a apuntar, que és, per exemple, que quan bades, no és que no hi hagi tensió, hi ha tensió al badar. I els pensaments que hi ha lligats a aquell badar. O sigui, l'atenció contínuament està funcionant. I fixa't si funciona, que no només funciona mentre estàs en vigília, ja vinc, sinó que quan estàs dormint i estàs somiant, allà també hi ha atenció. I aquell somni per tu és real. Vale? Quan despertes, te n'adones que allò era un somni. Però fins i tot dormint hi ha atenció.
Però tenim relacionada l'atenció amb la concentració. I quan no estem concentrats, tenim la impressió que ja no estem utilitzant l'atenció. M'equivoco?
No, potser sí que hi ha aquest malentès, no? Però és ben bé el que diu el Carles. És a dir, fixa't quan jo he definit l'atenció com el procés que determina a quina informació, no? A quina informació estàs processant, de quina informació estàs sent conscient. Per tant, mentre estàs despert, sempre hi ha una atenció que està doncs, escollint ara això, ara l'altre, ara l'altre. A vegades ho estàs escollint tu, a vegades no, perquè un estímul doncs, t'obliga, no? a prestar atenció. Sí, l'atenció sempre està allà. Una altra cosa és que tu puguis tenir el control d'aquesta atenció de manera permanent, que és el que dèiem. Això no ho podem fer.
I a més, és a dir, l'atenció fluctua contínuament. Quan un està concentrat en una cosa, fins i tot en aquelles situacions en què un diria no, jo he estat concentrat 30 minuts. Mentida. Segur que en aquells 30 minuts has tingut un pensament d'allò, un pensament de l'altre. Però què ha passat? Que has tornat sempre. Has tingut la capacitat de tornar a prestar atenció al que volies prestar atenció.
Una cosa que et vaig sentir en un d'aquests vídeos que hi ha por ahí, que podeu trobar d'ell tan interessants, és que recomanes, per exemple, a l'hora d'estudiar, fer 30 minuts d'estudi i 30 minuts d'aturar i aquesta atenció que se'n va amb una altra cosa, 30 minuts. És a dir, jugar una mica amb les pauses, amb els temps, amb els...
Sí, no són 30 i 30, sinó això. Bueno, cadascú, el que li sembli, no?, que pot estar, i normalment el descans és inferior, no? Però ja no és tant pel tema de l'atenció, que també pot ajudar una mica, de sobte, doncs, deixar de pensar en una cosa per després tornar-hi a pensar, però és més una qüestió no de mantenir l'atenció, sinó de com funciona l'aprenentatge, i també del fet de que, al final, aprendre cansa. I necessitem descansar.
Doncs ja ho heu sentit, avui ens ho han explicat el Carles Flor i el Héctor Ruiz Martín. Moltes gràcies a tots dos i perquè tingueu una atenció acurada. El temps se'ns ha acabat, ja veig que el Carles
llàstima,
està...
Llàstima, perquè volia parlar de la concentració.
Gràcies a tots dos, una abraçada concentrada.
Vinga,
gràcies.
A tu, Elisabet, merci.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui el Com educo, el personatge que construïm o que construeixen els joves a les xarxes.
Sí, quin tema més actual i que donaria per parlar moltíssim, perquè la pregunta que jo em faig és què hi ha al darrere, o sigui, què mou a un jove, a un adolescent, a tenir una identitat falsa o distorsionada? Perquè moltes vegades el que ens trobem és que sí que es presenten tal i com són, però amb algunes modificacions, no? Llavors, per mi aquí hi ha dues coses interessants, o sigui, com dues vies. Una és, si jo em fabrico un personatge per escapar del que sóc, que això és com un mecanisme d'afrontament, o sigui, és una estratègia, o si em fabrico un personatge per jugar a veure qui sóc i a descobrir-me. I moltes vegades pot haver una barreja de les dues, no? Perquè a l'adolescència, recordem-nos, totes hi hem passat, no?, que el que estem fent és buscar la nostra identitat. Volem saber qui som, i moltes vegades no ho sabem. Jo me'n recordo quan feia teràpia adolescents, que el primer que fèiem era quan arribaven, els hi demanava, anem a fer una llista de les coses que t'agraden i de les coses que no. I els joves que estaven com més perduts de si mateixos, els hi costava molt fer aquesta llista. I me'n recordo una vegada una que em va dir que jo no ho sé el que m'agrada, i com amb una desesperació molt gran, no? Llavors, aquest personatge que es poden arribar a crear fals, moltes vegades pot ser un intent de buscar qui són. O sigui, com fer un joc de rol. Igual que com som petits i petites que estem jugant a joc simbòlic i nosaltres som els ninotets, aquells que estem movent i aquells personatges, i ens posem a dintre de la pell d'un altre, amb un altre rol, amb una altra posició vital, i llavors allà anem descobrint si allò ens quadra o no ens quadra, no? O sigui que hi ha una part que pot tenir molt a veure com amb aquesta búsqueda. Ara, quan... hi ha una altra part, no?, que s'accentua més, que és vull escapar de mi perquè no m'agrado, perquè no m'accepto. Aquí per mi és una cosa com més preocupant, no? Llavors, per poder definir en quin camí està cada jove que manipula la seva identitat, jo crec que és molt difícil dir-ho en general, s'hauria de conèixer el jove i en quin moment vital està, no? Quan algú necessita fer això és perquè té una ferida de rebuig molt gran. O sigui, sent que de la manera que és no està bé, i s'ha de presentar amb altres atributs per sentir-se acceptat o acceptada. Quan tenim aquesta ferida de rebuig, estem tota l'estona en un estat de tensió buscant l'aprovació de l'altre, perquè no hi ha una seguretat interna, per molt que ens estiguem buscant a l'adolescència, hi ha una sensació com de no poder descansar en aquesta búsqueda de veure qui sóc. O sigui, que he de fugir d'això, no? Clar, com ja sabem, no? Aquesta por al rebuig, o sigui, aquesta ferida de rebuig es gesta en la família. Quan és un jove que ha viscut situacions on ha sigut molt difícil per ell sentir-se acceptat, escoltat, valorat per qui és molt probable que se senti rebutjat. I llavors, quan surt al món, no? Perquè els adolescents d'alguna manera canvien el clan familiar per al clan d'amics, o sigui, estan buscant un altre lloc de pertinença, no? I les xarxes i el contacte en les xarxes és aquesta sortida al món, encara que sigui digital. Quan jo no tinc una seguretat, el que hauré de fer és inventar-me qui sóc i manipular-ho. I a través d'aquest ideal, a través del qual a mi m'agradaria ser el que no sóc, controlo la reacció de l'altre. O sigui, si jo sóc una persona tímida, per exemple, que em costa obrir-me i expressar-me, i això és algo molt infravalorat a la meva família i jo he sigut criticada per això, quan jo m'inventi un personatge seré extrovertida i diré que sóc molt sociable i que tinc molts amics, quan això realment no és veritat. Però el que estic fent és pintar un personatge del que jo acceptaria de mi si jo fos d'una altra manera, perquè no ho accepto tal i com és, no? Una cosa també molt important aquí que hem de tenir present és la vergonya. Quan som adolescents desenvolupem molt, no?, aquest sentiment, com aquesta inseguretat de mostrar-nos amb el que som. Si en el nostre niu, o sigui, la nostra família, no ens hem sentit amb aquesta acceptació que deia, desenvoluparem un sentiment de vergonya important. O sigui, voldrem amagar-nos i presentar aquesta falsedat, no? Aquest escapisme de mi mateix o mateixa jo penso que està potenciat en el dia d'avui, perquè les xarxes també mostren imatges molt ideals i molts joves tenen referents que no són reals. Persones amb unes vides estupendes, amb uns cossos estupendos, no? Amb unes imatges que no poden sostenir-se en el dia a dia. I en canvi els joves estan identificats amb això. Llavors, bueno, jo diria com obrir el diàleg i poder veure si estem ajudant a que aquests joves se sentin acceptats per qui són o estem lluitant contra qui són i encara estem fomentant més que es facin aquestes identitats que no són reals.
Alerta, doncs, amb aquests personatges que creen els joves i que potser també els adults a vegades fomentem.
També.
Moltes gràcies, Lara. Gràcies, una abraçada. Una abraçada.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, la tertúlia de Joves Pro. Us deixem amb tot el que importa. De Minova, amb Carol Rovira. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
Ei, hola.
Hola.
Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.
Avui fa més olor a estiu. És que he quedat amb tu. I el meu cor torna a ser verge, com si fos el primer cop.
Si aquest fos l'últim dia, aquí a la terra els dos junts, no canviaria per res que no fos viure amb tu.
Viure amb